Molt bona tarda, són les 7.
Notícies vespre. Karen Madrid.
La videovigilància augmentarà als carrers de Sabadell en els pròxims mesos. El govern municipal incrementarà les càmeres de la desena fins als 54 abans que acabi el mandat al maig. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha apuntat l'objectiu d'aquest salt tecnològic que ha suposat una inversió de 200.000 euros.
Amb l'objectiu de poder fer aquesta vigilància activa, permanent, 24 hores al dia, 365 dies l'any, sense la necessitat de tenir un policia patrullant. No? Això és una idea que a mi m'agrada molt repetir perquè també la vull traslladar molt a la ciutadania, no? Que de vegades ens pensem que la seguretat és tenir un cotxe de policia allà al costat de casa teva. I per sort, avui en dia, els instruments de tecnologia ens estan ajudant a que no només entenguem que hi ha seguretat quan tenim això, sinó, per exemple, com aquí darrere, doncs, aquesta càmera que estem instal·lant, que el que farà serà donar un espai de confort i de seguretat en tot aquest entorn del barri de Can Puigdener.
Avui s'han instal·lat 4 noves càmeres a la plaça 1 de maig, a Can Puigdener. Les denúncies per actituds i agressions racistes creixen un 83% des del 2020. Sos Racisme ha registrat un increment que atribueix a un major coneixement dels drets davant d'aquesta xacra. Per contra, l'entitat insisteix que el racisme encara és present en totes les capes de la societat, també en les institucions. I en esports, el tècnic del Sabadell, Gabri García, podrà comptar amb Adán Gurdiel per al partit de la setmana que ve. El jugador laquinat es va lesionar fa 3 setmanes al partit contra l'Intercity, però la previsió és que es puguin reincorporar al xoc contra el Numancia. Aquestes i altres notícies les repassarem a la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta la situació bastant complicada a la xarxa viària catalana, sobretot la més propera a Sabadell. A l'AP7 trobem 1,5 km de retencions en Santa Perpètua en sentit nord i 4 quilòmetres de cues a Cerdanyola, també en sentit nord. A la C33 també hi ha retencions al seu pas per Montcada, 3 quilòmetres en sentit Barcelona. Si mirem ja la capital catalana, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Ara mateix tenim 16 graus a Sabadell. Ha baixat la temperatura lleugerament respecte ahir, un parell de graus. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Seguirà baixant el mercuri? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant aquestes properes hores continuarem parlant d'una temperatura suau. Sí que de que al llarg de la tarda arribaran alguns núvols que s'han d'anar estenent d'est cap a oest, deixant el cel mig ennuvolat amb algunes clarianes tímides, i serà de cara a demà quan el cel sí que estarà força més tapat amb núvols més compactes a punts del litoral i prelitoral i més trencats cap a l'interior. De fet, s'espera precipitació. La més quantiosa serà cap a les Terres de l'Ebre, sobretot a la zona de Montsià, Baix Ebre, fins i tot a punts de la Terra Alta, i també podrà ploure cap a la meitat sud del país, com també de cara a la tarda a punts del litoral nord. En qualsevol cas, aquí sí que la precipitació serà més feble. D'altra banda, també cal destacar que des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat i l'acumulació de precipitació que afectarà sobretot aquests punts del terç sud del país. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament de Sabadell disposarà d'una xarxa de 54 càmeres de videovigilància per reforçar la seguretat dels espais públics, 5 vegades més que al principi del mandat. Avui s'han instal·lat 4 nous aparells a Can Puigdener, a la plaça 1 de maig. Tot i reconèixer que Sabadell és una ciutat segura, l'alcaldessa Marta Ferrés vol que les bones xifres es mantinguin i assegura que la tecnologia és la millor via per aconseguir-ho. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Una tecnologia, per exemple, que permet que una de les càmeres que s'han instal·lat a la plaça 1 de maig es pugui moure des del centre de comandament de Can Marcet. A més, també podrà llegir les matrícules dels vehicles i emetre multes de forma automàtica. Ho ha explicat Marta Ferrés.
Són càmeres que són 365 graus, per entendre, és a dir, es pot manipular des de la central de comandament i, per tant, gira la càmera i veus absolutament tot el perímetre. En aquest cas instal·lem aquesta d'aquí, de càmera, que a més també serà lectura de matrícules, Joan, i per tant també ens permet que a través de fotografies, si algú està cometent una infracció, en el mateix moment es genera la multa.
En les pròximes setmanes també s'instal·laran 2 dispositius a la plaça Espanya i 7 entorn de l'Eix Macià i el Parc Catalunya, uns aparells que se sumen als ja instal·lats a Can Déu, Espronceda, Can Roqueta i Torre Romeu, i que han donat bon resultat, segons Ferrés.
Perquè ens permet actuar amb molta antelació, és a dir, veus en temps real què és el que està passant, per tant pots enviar de seguida la patrulla i et pots adelantar molt, és a dir, no has d'esperar que et truqui un veí per dir-te que s'està cometent una infracció, sinó que tu automàticament ja pots enviar doncs, la policia i no necessites que algú ho detecti, no? Tu ja veus que allà s'està produint algun problema i per tant et pots adelantar i enviar les patrulles.
A partir de l'any vinent és previst situar aparells de videovigilància al passeig de la plaça Major, a la plaça de la Creu de Barberà i a la plaça del Pi. També s'instal·laran dispositius per controlar el trànsit als carrers per a vianants i per controlar l'accés a la futura zona de baixes emissions. Ferrés diu que instal·lar una càmera és com tenir un policia 24 hores al dia al carrer.
Amb l'objectiu de poder fer aquesta vigilància activa, permanent, 24 hores al dia, 365 dies l'any, sense la necessitat de tenir un policia patrullant, no? Això és una idea que a mi m'agrada molt repetir perquè també la vull traslladar molt a la ciutadania, no? Que de vegades ens pensem que la seguretat és tenir un cotxe de policia allà al costat de casa teva, i per sort avui en dia els instruments de tecnologia ens estan ajudant a que no només entenguem que hi ha seguretat quan tenim això, sinó per exemple com aquí darrere doncs, aquesta càmera que estem instal·lant, que el que farà serà donar un espai de confort i de seguretat en tot aquest entorn del barri de Can Puigcener.
Segons l'alcaldessa, la inversió en càmeres de seguretat fet aquest mandat ascendeix als 200.000 euros.
El Parlament de Catalunya ha aprovat una moció avui que insta la Generalitat a començar a redactar el projecte de la Ronda Nord. Aquesta moció, presentada pel Partit Socialista, dona un termini de 2 mesos al govern de Pere Aragonès per activar, amb el govern espanyol, els mecanismes perquè aquesta ronda sigui una realitat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquest punt de la mateixa moció dels socialistes també contempla la posterior execució de les obres de la Ronda Nord per part del govern de la Generalitat i el finançament per part del govern espanyol. Pol Gibert, diputat socialista, afirma que cal donar un marge de gràcia al nou conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernández.
El que volem és donar-li al conseller, que acaba d'arribar, diguem, un temps prudencial, 2 mesos, doncs perquè acabin d'arribar a un acord amb el govern de l'Estat, que ja estava firmat, que ja estava a punt de firmar-se, estava sobre la taula, doncs que ho pugui retomar, que ho pugui veure i un cop més doncs, que pugui doncs, també doncs, veure sobre la taula i firmar-lo. I això és el que diem, 2 mesos, diguem, fins abans de Nadal, perquè el dia de Nadal, diguem, abans de marxar de vacances, us puguem tenir ja l'acord sobre la taula, finalment.
Un altre punt del text aprovat amb els vots a favor de tots els grups, excepte de Junts, insta a dotar en el pressupost de la Generalitat les partides adients, diuen, per elaborar els estudis informatius per l'arribada de la línia S2 dels ferrocarrils a Castellà del Vallès.
El que s'ha aprovat també és com aprova el ple municipal també ahir mateix, o el dimarts en aquest cas, doncs és estudiar el perllongament dels ferrocarrils fins a Castellà amb aquest doble objectiu, no? Intentar treure el màxim de vehicles possible de, que passen pel centre de Sabadell actualment, donant el màxim d'alternatives possible, no? Que sigui alternativa doncs, evidentment ferroviària, perquè la gent doncs, que hi serveixi el transport ferroviari per arribar al seu lloc de destí, i també evidentment doncs, fent la Ronda Nord, que és per la gent que ha de fer servir, o per mercaderies, que han de fer servir doncs, el trànsit de rodat. No? El que creiem que la solució vindrà per un model integral de transport i apostar per aquestes dues vies.
Precisament el ple municipal d'aquest dimarts de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat una moció defensant la Ronda Nord.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Les denúncies per actituds racistes que arriben a Sos Racisme s'han disparat en els últims 2 anys, un 83%. Concretament, s'ha passat de les 182 denúncies d'aquest tipus al 2020 fins les 334 al 2021, una xifra que des de l'entitat atribueixen a un major coneixement del seu servei i dels drets ciutadans davant determinades situacions.
Per contra, la coordinadora de comunicació de SOS Racisme, Larissa Saúd, assegura que el racisme no ha crescut, sinó que sempre ha estat present en tots els àmbits socials, també els institucionals. En aquest sentit, insisteix que caldria donar compliment a les lleis que ja estan vigents. Són declaracions al cafè.
Com no és una qüestió de que, bueno, de facilitar l'accés a drets, perquè els drets ja estan ahí, no? D'alguna manera. Però el problema és que són persones que estan sent discriminades a l'hora de tenir acceso a estos derechos que están remarcados por leyes al final. Como el padrón es un derecho que está ahí, que se tiene que tener. La vivienda también, la sanidad también. Y entonces al final es como se trata de implementar las leyes que ya existen.
Les dades de SOS Racisme confirmen les de l'últim estudi de la Fundació FAT, que posa de manifest que un de cada quatre joves de l'estat espanyol es declara obertament racista. Saúd considera que els joves estan reproduint un racisme que ja veuen en el seu entorn.
Muchas veces, ¿no?, estos jóvenes han visto por redes sociales y también por la vía de los medios de comunicación, es un 60% por los medios de comunicación y un 40% por la extrema derecha. Y entonces, claro, por la extrema derecha es difícil concientizar, pero al final los medios de comunicación, ¿no? Y entonces creo que esto sería, ¿no?, el avanzar hacia ahí.
Per canviar aquesta situació, Saúd considera imprescindible augmentar la formació en tots els àmbits i canviar els discursos entorn les persones d'altres orígens per part dels mitjans de comunicació.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
El Parc Aeronàutic de Sabadell serà l'escenari de la visita lúdica aquest dissabte que faran els participants de les Jornades de l'Arqueologia Industrial de Catalunya a Barcelona. En la 12a edició de l'esdeveniment compta amb un interès especial per la repercussió del canvi tecnològic en les persones. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Si altres anys el tema central ha estat l'aigua o l'evolució de la indústria, enguany s'ha centrat en la tecnologia i el seu impacte a la societat, com apunta el programa El Cafè de la Ràdio, Josep Alavern, president de l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya.
El que s'intenta en aquests moments, en aquestes jornades, és doncs, constatar doncs, que el patrimoni industrial abasta també no només aquells elements que són materials, sinó també abasta doncs, els processos, els mètodes, els procediments. Bé, és un context diferent.
A la Berna està en contra de la divisió de períodes històrics entre allò industrial i el postindustrial, ja que considera la informàtica una continuació de la indústria.
Quan entra el coneixement tan fort doncs, com ha entrat en la informàtica, doncs fa que els processos de fabricació canvien totalment. Però continua a ser les indústries, continuen a ser indústries. S'agafa un concepte més ample d'indústria i no parlar, com s'ha fet moltes vegades, de la societat industrial i de la societat postindustrial. De fet, la diferència és una diferència doncs, d'intensitat o coneixement, però res més, en el fons és tècnica.
L'entitat es dedica al foment del patrimoni industrial i és que per a l'Avern tot són màquines.
Una cosa doncs, és la màquina de tren, una altra cosa és l'ordinador, però no deixen de ser màquines. En un cas són màquines reals, no?, que fan un treball, i en altre cas doncs, són les màquines, podríem dir-ne, doncs, virtuals, en el qual doncs, ja no generen treball, sinó que generen canvis en els processos d'informació.
El programa de les jornades també passarà per Terrassa amb l'exposició L'enigma de l'ordinador.
Avui també és notícia.
Membres de la plataforma SOS Pediatria s'han reunit avui amb el grup parlamentari del PSC. El portaveu de la plataforma, David Berguedà, ha apuntat l'objectiu de la trobada.
Fer palès als grups polítics i intentar crear un clima de diàleg per veure la possibilitat de revertir la situació de la pediatria i el model de concentració que es vol imposar com a única solució a les problemàtiques que hi ha per cobrir les vacants de pediatra que es queden sense cobrir.
Des del PSC lamenten que el grup d'Esquerra Republicana, responsables de salut, no s'hagi unit a la reunió. El president del grup, Salvador Illa, ha donat tot el seu suport a la plataforma i els ha afirmat que ajudaran a revertir la situació. L'Ajuntament aplicarà un tractament fitosanitari contra la processionària a gairebé 650 pins de la ciutat. L'actuació es farà les nits de l'11, 12 i 13 de novembre entre les 11 de la nit i les 7 del matí en diferents punts de Sabadell. I el Rotary Sabadell lliura aquest vespre al Premi Tenacitat, que recollirà la directora de l'Escola de Música de la Creu Alta, Eulàlia Sánchez, per la seva trajectòria en la docència musical. L'entrega del guardó començarà a 7:45 en un acte a l'Espai Cultura, al carrer d'en Font. Està sonant Kitsugi, el tema que dona nom al nou disc de la pianista i compositora sabadellenca Laura Andrés, publicat avui. De fet, d'aquí a mitja hora, a les 8 del vespre, es presentarà per primer cop al Centre Artesà Tradicionarios de Barcelona. Abans, en una entrevista al programa El Matí d'aquesta emissora, Laura Andrés apuntava que aquest nou àlbum és diferent a l'anterior.
Kitsugi és un disc que té una mica més de tralla que Blanc, no? Blanc era molt contemplatiu, sí. I aquest sí que té una mica més, té unes cançons una mica ja més gruixudes. Té de tot, eh? També té cançons molt sensibles.
Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Precisament va ser durant la gira de Blanc on va composar la major part dels temes que integren el nou disc. La pianista sabadellenca ha assegurat que les composicions sorgeixen en els moments més impensables.
De vegades neix en els moments menys... o sigui, més insospitats. Estàs fent unes proves de so a algun lloc i de cop i volta et ve una idea al cap, comences a marejar-la, no?, a donar-li voltes, i d'allà neix una, de cop i volta una cançó o una idea d'una cançó. Llavors el que faig és, quan em passa això, vaig amb el mòbil i el que faig sí. És tenir el mòbil allà, quan hi ha una idea que m'agrada, la gravo. Mm-hmm. Re, 30 segons. I llavors amb aquesta idea sí que llavors me'n vaig a casa. No?
I en paral·lel a la presentació del nou disc, que ara començarà a rodar, Laura Andrés té entre mans un altre projecte, l'estrena del videoclip de la cançó Open Arms, que va presentar l'estiu passat a bord d'un dels vaixells de l'ONG que fan rescats al Mediterrani.
Vaig fer com un trajecte, no?, el que podria ser. He muntat un videoclip solidari, evidentment. L'ha muntat en Guillem Roma. Mm-hmm. I és un videoclip amb imatges reals de rescats,
sí.
Amb imatges del concert que vam fer i amb il·lustracions de la Chantal Vizcaíno, que és una il·lustradora que també treballa habitualment amb Open Arms. Llavors farem una presentació, això és primícia, serà el dia 3 de desembre, fem la presentació oficial perquè fan una cosa que són uns contacontes a Open Arms,
sí.
Doncs a la Bacus d'Enric Granados, que és a Barcelona, uh-huh. Serà el dia que farem la primera projecció d'aquest videoclip i llavors ja estarà doncs, a tot arreu.
D'altra banda, ben aviat Andrés passarà de nou per la ciutat en un concert a la Cava Orpí el pròxim 19 de novembre. Interpretarà peces de Ludovico Einaudi.
L'Estruc acull aquesta setmana dos espectacles de titelles i objectes en el marc del Festival de Teatre Visual IF. En el seu pas per Sabadell, l'IF proposa el muntatge El titellaire, L'ombra i El doble de mà per aquest vespre i Nowhere per dissabte. Tots dos són gratuïts i a les 8 del vespre. Els seus responsables han estat entrevistats al programa El Matí per explicar el contingut dels projectes. Toni Rumbau és l'autor del titellaire, L'ombra i El doble de mà, una proposta que explora aquest concepte modern del doble a través de les figures del titella i el titellaire.
Sí, diré que és una conferència, una conferència espectacle. Una conferència en què jo parlo dels titelles, el que és el teatre de titelles, uh-huh. Des del punt de vista del doble, no? Perquè, esclar, els titelles sabem que són els dobles dels titellaires, no?
L'obra es podrà veure a l'Estruc a partir de les 8 i està adreçada a tots els públics. Pel que fa a dissabte, es programa una obra per adults titulada Nowhere, de l'artista Natàlia Barranza. La seva proposta és assistir a un diàleg entre objectes digitals i analògics.
Que es proposa com un espectacle de poesia visual i una instal·lació escènica,
uh-huh.
On estic en escena fent un diàleg entre dispositius analògics i digitals per jugar amb la llum, ombres...
Des de l'Estruc posen totes les facilitats per acollir aquest tipus de projectes contemporanis i fins i tot ofereixen residències perquè els artistes acabin de polir les seves creacions. I aquest dissabte comença el festival El Petit i a Sabadell ho farà amb l'espectacle Claire, com explica la directora del festival, Eulàlia Rivera, al programa El Matí.
Claire és color, no? I és dansa, moviment, però amb pintura, sí. I amb una bola gegant que gira, no? I jo uh-huh. crec que és un espectacle que dona molt de joc i després moltes possibilitats de seguir jugant a casa veient aquest espectacle.
És la primera jornada dels 16 dies que durarà el festival al conjunt del país. Sabadell, Lleida, Sant Cugat, Viladecans i Barcelona acolliran la programació del primer cap de setmana de la cita.
Fins al 27 de novembre arribarà a 11 ciutats executant un total de 51 funcions familiars i 31 d'escolars de companyies de 7 països diferents.
Les propostes internacionals, no?, que tenim sempre una o dues companyies que descobertes noves, no? i una o dues que ja són companyies, no?, que tenen una trajectòria i que han passat pel festival, doncs, més d'una vegada, no?, com pot ser Avendance, no?, que és aquesta companyia de Dinamarca, o la mateixa Claire de Dodans, no?, holandesa, que ja són companyies que sabem del seu treball, sabem amb el rigor que treballen, les anem seguint durant els temps i tenim una relació constant amb els artistes durant tot el... tot l'any, no? No només els dies del festival.
També s'hi farà l'encontre professional. I a més, la secció El Petit als Núvols posa a disposició tres espectacles en línia per accedir-hi des de casa.
Hi ha tres propostes en línia, que una és de música, una altra és una petita pel·lícula i una altra són poemes visuals, per dir-ho d'alguna manera, tots pensats per aquestes franges d'edat. I que durant el temps que dura el festival, és a dir, del 12 al 20... El 27, doncs, podreu gaudir de forma gratuïta totes les persones que hi vulguin entrar.
La 18a edició arriba amb la convicció que s'hi programen els millors espectacles contemporanis dirigits a infants d'entre 0 i 5 anys i és optimista pel futur.
Crec que és un festival que ja podem dir que tothom l'espera i que la prova d'això és que tenim molts programadors internacionals que ens visiten, no?, també. Per tant, dintre aquests dies de l'encontre que dèiem abans, tenim molta gent de fora i això vol dir que ens hem convertit en un referent, no només a casa nostra, no? I el futur el veig, bueno, jo sempre sóc optimista, no? I crec que hem de seguir lluitant. Ens queda molt camí per córrer. Tothom està dient que hem de ser inclusius i accessibles. I això és una feina que queda ingent per fer.
El Festival El Petit també ha participat en la creació del Family Fest, un projecte de col·laboració entre quatre festivals especialitzats en cultura i arts per públic familiar del mes de novembre. El Meu Primer Festival de Cinema, El Petit, Flick Festival i la Setmana de l'Àlbum.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell al Ballet de Kiev amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre al Llac dels Cignes al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. És un missatge de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Esports.
El lateral dret del Centre d'Esports Sabadell, Adán Gurdiel, estarà disponible per Gabri García de cara al pròxim partit de l'equip contra el Numancia Los Pajaritos. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El jugador laquinat es va lesionar a la victòria del Centre d'Esports contra l'Intercity de fa 3 setmanes. Gurdiel afirma que ja està gairebé recuperat de la lesió i que les sensacions són molt positives.
Prácticamente curado del todo. Hoy ya entrenando, ya he hecho bastante entrenamiento con mis compañeros y... Y bueno, bien, mis sensaciones son muy buenas y me encuentro ya muy cómodo.
Gurdiel estarà a disposició de Gabri de cara al partit que l'equip disputarà el pròxim diumenge, dia 20, contra el Numancia a Los Pajaritos. Gurdiel creu que li pot anar bé aquest cap de setmana de descans per acabar de recuperar-se al 100% de cara al partit de Soria.
Que es verdad que bueno, te da tiempo a prepararte mejor, a ir un poco más calmado, no tomar tantos riesgos y bueno, ya la semana que viene pues empezar a tope para preparar el partido de Soria.
El lateral ho ha explicat a l'acte que s'ha celebrat aquest migdia a la nova Creu Alta i que organitzava el centre d'esports junt amb el seu patrocinador principal, Cerva. Abans, l'equip ha fet una sessió d'entrenament lleugera a Sant Oleguer.
Encara en futbol, la primera catalana cap de setmana de descans, també del Sabadell B, que s'havia d'enfrontar al Mollerussa, però que s'ajorna al seu partit, ja que els lleidatans disputen partit de Copa del Rei.
El partit es jugarà finalment el 6 de desembre. A segona catalana, el Sabadell Nord també li toca jornada de descans. Els que sí que jugaran seran Can Rull, Rómulo Tronchoni i Tibidabo Torre Romeu. Els del Nord s'enfrontaran al San Juan Atlético de Montcada després d'endur-se el derbi contra el Sabadell Nord. El duel contra els moncadencs és entre els primers i els tercers classificats. Toni Sallés preveu un partit molt ajustat.
Yo creo que es un partido bastante parecido, creo que somos equipos físicos, equipos trabajados, equipos que saben a qué juegan, que es muy importante. Y bueno, los detalles marcarán la diferencia. Estos partidos así tan igualados creo que es un detalle. Y lo más importante, o que estoy muy orgulloso, es de que un equipo como nosotros estemos compitiendo contra un San Juan de Moncada.
Els moncadencs només han perdut contra el Ripollet aquesta temporada i són líders amb 18 punts.
L'altre equip de la ciutat que juga aquest cap de setmana, el Can Rull Rómulo Tronchoni, arriba amb la moral pels núvols.
Els de José García Numoski venen de guanyar 3-0 al San Lorenzo i necessiten seguir sumant per no estancar-se a la part baixa. Dissabte visitaran el Badia en un camp molt complicat. Tot i així, la igualtat de la Lliga fa que entre el Badia, quart classificat, i el Can Rull, quart per la cua, i hi ha 3 punts de diferència. Manolo Morillo, jugador del Can Rull, creu que la victòria de la setmana passada els ha de servir per afrontar millor el partit.
Yo creo que esta victoria nos va a servir para el equipo coger esa confianza, esa dinámica buena que nos hacía falta. Y claro, es que quedan 3 partidos para terminar la primera vuelta. Pero también la ventaja de este grupo, que yo creo que ganando 2-3 jornadas seguidas te metes ahí. Entonces, pues, lo que vamos a intentar.
Dissabte a les 6, aquest Badia, Can Rull, Rómulo Tronchoni, i mitja hora més tard arrencarà el Moncada, San Juan, Tibidabo, Toro Romeu.
El centre d'esport Sabadell Juvenil necessita refer-se de la dura derrota de fa uns dies 0-6 contra l'Espanyol, visitant un camp complicat com és el del Cornellà.
Els de Mar Nomen s'enfronten a un rival que compta els seus partits com a local com a victòria, excepte l'empat cedit contra el San Francisco. Marc Nomen, tècnic arlequinat, veu el rival com un equip per estar amunt.
El Cornellà precisament està per sobre de nosaltres i jo crec que fent un o dos resultats bons es pot seguir enganxant a les opcions de Copa del Rei. Jo crec que és un equip amb un 11 molt bo, amb 4 jugadors a dalt molt diferencials i on la resta treballa molt dur per intentar evitar que el rival et faci mal.
Dissabte a 4:45 de la tarda arrencarà el partit.
Un grau per sota, Lliga Nacional, el segon juvenil del Sabadell passa per un moment encara més delicat, amb 3 derrotes consecutives.
Els de Conrad García a l'última jornada van veure com precisament el segon juvenil del Cornellà els deixava amb un pam d'anar remuntant en qüestió de 5 minuts. El Sabadell B rep a l'Olímpia un Sant Andreu que es postula com a candidat a l'ascens i és 5è amb 12 punts.
I a la mateixa Lliga Nacional, el Mercantil està tenint un inici de Lliga més que remarcable.
Els de Marxa a la Verde es mantenen invictes després de 7 jornades i són segons a la taula només 3 punts del líder, que és, i tornem a esmentar, el Cornellà B. Ara toca duel contra una altra de les grans pedres del futbol català, l'Adam, el B en aquest cas, i a domicili. Miguel Expósito és jugador dels graciencs.
La verdad es que va a ser un partido complicado porque ellos son un muy buen equipo, como han demostrado hasta ahora, y vamos a ir a por todas para conseguir los 3 puntos.
Dambé, Mercantil, partit a la 8ª jornada de Lliga Nacional Juvenil, diumenge a les 6 de la tarda.
A la segona B de futbol sala, segona jornada consecutiva on els dos equips sabadellencs s'enfronten a 2 rivals de fora de Catalunya.
El Club Natació Sabadell rep el pavelló nord del Picassent amb la signatura pendent d'aconseguir la primera victòria com a local. Quim Gasó, jugador del club, espera que aquest diumenge contra els valencians arribi aquesta primera victòria.
És molt difícil de trobar una explicació, però bueno, sempre diuen que és més difícil guanyar fora i ja estem guanyant fora. Ara, en teoria, falta el que és a priori més fàcil, no?, que és guanyar a casa. Llavors, confio bastant en que aquesta victòria arribarà tard o d'hora i n'anirem sumant de seguides.
El partit diumenge a 12:45 del migdia.
El dia abans, l'Escola Pia visitarà la pista sempre complicada de l'Ibiza a gras i fred, tot i que no es troba en el seu millor moment.
Els de Donoso visiten les Balears amb la intenció d'abandonar la part baixa de la classificació. José Ruiz Peluca, jugador de l'equip, recorda que hi ha marge suficient per remuntar la situació.
Creo que el año pasado, que también estuve aquí, yo puedo hablar solo de este año y del pasado, creo que empezamos más o menos igual y bueno, lo más importante es que estamos trabajando bien, que cada vez estamos compitiendo mucho mejor, que al fin y al cabo entrará la suerte, no es suerte, sino se busca la suerte y lo estamos buscando para ello y estamos trabajando para que al fin y al cabo podamos encadenar 3 o 4 partidos.
Dissabte a les 5 de la tarda.
Aquest cap de setmana, Pere Iats debutarà com a primer entrenador del primer equip de l'Oar Gràcia masculí després que Cesc Borrell deixés la setmana passada l'equip.
El tècnic, que fins ara actuava com a segon de Borrell, agafa les regnes del conjunt en el partit que l'Oar disputarà a la pista del Joventut Mataró. Iats assegura que es troba preparat.
He intentat xupar lo màxim del Cesc. Penso que per sort ja tinc la confiança i el vincle amb l'equip. I, bueno, toca treballar, toca portar una dinàmica idèntica a la que s'està treballant, perquè, per tant, com sabem, s'ha arribat molt lluny amb aquesta dinàmica i, per tant, seguir-la treballant i endavant.
Els gracencs es troben a la sisena posició amb 10 punts.
I el Creu Alta Sabadell en vol, que l'any passat es trobava a la mateixa categoria que l'OAR, necessita seguir sumant per aconseguir mantenir-se a la categoria.
Els de Ramon Salmurri, que venen de perdre la pista del filial de l'Embol Sant Cugat per 30-28, necessita quedar entre els 3 primers per optar a l'ascens altre cop a Primera Nacional. Aquest cap de setmana s'enfrontaran a Can Balsac a l'Embol Vilamajor, que té 2 punts més que el Creu Alta.
Mig minut per 2:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 10 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.